Empren Internet.
La Xina ha tornat a deixar-nos bocabadats. Fa uns dies va presentar Zhang Zhao, el primer presentador de telenotícies virtual. La semblança amb un ésser humà és espectacular. I tots semblen avantatges. No fa vacances, no cobra, no es cansa, no gasta en vestuari. L'empresa que l'ha creat diu que aviat tindrà a punt professors universitaris o metges de família. Per cert, us plantejo una pregunta. I si jo mateixa fos una presentadora virtual, podríeu detectar si sóc humana o una intel·ligència artificial? Pensar en la resposta espanta.
Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contra corrent. Serem llegenda.
Què tal? Saludem a Lluís Juncà. Com estem?
Molt bé, bona nit.
Director General de Promoció Econòmica de la Generalitat, benvingut. Avui a Catalunya parlarem d'empreses familiars. Lluís, a Catalunya l'empresa familiar ha tingut un gran pes en el teixit empresarial de casa nostra. Volem saber si en el segle XXI està canviant la gestió d'aquestes empreses i també conèixer quins són els reptes que s'enfronten les generacions joves per liderar. Perquè els temps són molt diferents als que van viure els nostres avis i els nostres pares. Com està canviant, diries això, l'empresa familiar?
Bé, en termes d'importància per l'economia catalana no canvia gaire. L'empresa familiar continua representant un gruix enorme de del nostre teixit productiu. Gairebé el 88% de les empreses de Catalunya són 88. De caràcter familiar. Això vol dir, per tant, que és un sector clau. I hem d'entendre com bé deies tu, com totes aquestes empreses s'adapten al segle XXI, quins reptes tenen, quines oportunitats i també com l'administració i el conjunt de la societat les pot ajudar a créixer i a tenir un futur millor.
Quins sectors, vosaltres que teniu dades, sempre predomina l'empresa familiar a Catalunya, diries? En aquest 88%, quins sectors?
Bueno, pel fet obvi que és gairebé el 90%, estan a tot arreu. El que també cal assenyalar és que d'empreses familiars n'hi ha de molts tipus. I, per tant, els trobem en sectors i en temes molt diferents. Però, per exemple, empresa familiar és tant una perruqueria com un taller de reparació de cotxes, com una sabateria, com també enormes farmacèutiques com tenim a Catalunya, com Almirall, Uriac, etc. O grans companyies d'alimentació que també tenim a Catalunya, empreses com Bonpreu, no? O Ametller. Per tant, estan a tot arreu. Ara, és veritat que allà on potser n'hi ha menys és en temes d'informàtica, noves tecnologies. En aquests sectors n'hi ha una mica menys que no pas en sectors que són molt tradicionals com la ramaderia, l'agricultura, sectors primaris. Aquí l'empresa familiar té percentualment un impacte més gran.
A més, una empresa familiar actua amb paràmetres que no funcionen en altres tipus d'empresa. Per exemple, hi ha estudis que diuen que amb la crisi passada les empreses familiars van sacrificar rendibilitat però van fer menys acomiadaments. Això és molt important. Per què creus que van fer menys acomiadaments, no? Que és una bona dada en aquest cas per l'economia.
Exacte. El que dius és superprecís, és a dir, en la crisi les empreses familiars van fer una cosa que era ser molt més cautelosos a l'hora d'acomiadar gent. O sigui, la reducció de costos laborals que van fer aquelles empreses familiars va ser molt menys important que en aquelles on no tenien un caràcter familiar. Això, evidentment, té un caràcter positiu obvi. El que passa que també el que no volem és que aquelles empreses familiars importants que tenen molta gent a les seves mans, diguem-ne, arrisquin el seu futur més del que els tocaria, perquè a vegades el que passa és que aquestes direccions d'aquestes empreses tenen una vinculació molt gran amb el territori, amb les famílies, amb les ciutats on tenen impacte, i això a vegades és una virtut i a vegades és un problema, perquè a l'hora de prendre decisions dràstiques o difícils augmenta els seus costos.
Clar. Molt bé, i avui vens acompanyat amb l'Elisabet Fitó, d'una empresa familiar multinacional. Semillas Fitó, bona nit, què tal?
Bona nit.
Bona nit, benvinguda.
Moltes gràcies.
Perquè ens feu una idea, quants anys d'història té la vostra empresa, de quin tipus de negoci estem parlant?
Doncs anys bastants, vam començar el 1880.
Sí. El segle XIX.
Correcte, quasi 140 anys d'història. Nosaltres vam començar aquí a Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, i ara estem, ja som la cinquena generació de la família agafant la direcció de l'empresa.
Quants treballadors sou? Quina feina feu?
Nosaltres, bueno, Semillas Fito, com bé diu el nom, doncs ens dediquem a la producció i comercialització de llavors i millora vegetal de les mateixes. Sobretot estem focalitzats en les espècies hortícoles.
Uh-huh. Quines diferències deies, això que comentàvem el Lluís, entre l'empresa familiar, avantatges i inconvenients, creus que hi ha?
Mira, jo quan el Lluís em va convidar de venir aquí i vaig estar fent reflexió una mica sobre el fet de l'empresa familiar, una de les coses que es diu molt habitualment a les empreses familiars comparativament amb multinacionals on la propietat no està tan definida és aquesta visió a llarg plaç que tenim nosaltres. Nosaltres moltes de les decisions que prenem les prenem, sobretot amb les decisions clau, les prenem amb clau de generació. O sigui, no ens és difícil prendre decisions a 5, 10, 20 anys, 30, pensant doncs, en quins compromisos agafem com a generació, no? I això, per exemple, en la meva experiència, que he treballat amb altres organitzacions, el curt plaç predomina molt més.
Uh-huh. Hem de pensar també, Lluís, a vegades quan parlem d'empreses familiars, pensem que són petites i mitjanes empreses, però hi ha algunes doncs, que tenen una gran projecció internacional, no? I tenim empreses familiars que estan projectades a Catalunya al món.
Sí, en el sector farmacèutic, per exemple, és evidentíssim. Esteve, Uriac o Almirall són farmacèutiques d'un poder i d'un impacte global en el món farmacèutic que ningú posa en qüestió, i és evident que aquestes empreses a Catalunya fan un efecte tractor de tot el sector farma molt important, no? I llavors això és el que hauríem de mirar aconseguir també en altres sectors, que empreses familiars que tenen aquest component positiu de relament, d'efecte tractor, aconsegueixin tenir un impacte prou gran com perquè al seu voltant acompanyin la resta del sector.
A més, la Eli, a part de formar part del Consell d'Administració d'aquesta gran empresa familiar, també ets emprenedora.
Correcte.
I has decidit crear una altra empresa que es diu Sembra. Mm-hmm. Pel nom ja veig que s'hi sembla una mica amb el que feu. Per què aquesta nova empresa? Aquest motiu de tirar endavant la teva pròpia marca, marxar de l'empresa familiar? Suposo perquè en una empresa familiar no tots els germans es poden quedar de director general i per tant alguns decidiu emprendre un altre negoci, no?
Correcte. Mira, jo, bueno, Semillas Fito, que abans em preguntaves, nosaltres la nostra facturació tancament del 2017 van ser 87 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
I som 600 treballadors.
Uh-huh.
Aleshores, jo, bueno, membre del Consell d'Administració, jo vaig començar la meva carrera professional en un altre àmbit, en altres empreses, i vaig decidir passar per l'empresa familiar durant 6 anys i mig, dirigint una unitat de negoci, etc.
Per formar-te també, imagino, eh?
Per formar-me, però sobretot per conèixer l'empresa des de dintre, uh-huh. perquè de vegades és difícil posar-te directament en el Consell d'Administració sense conèixer realment el negoci i les implicacions que tenen les teves decisions, no? Però, això que deies, no? Al final, amb les empreses familiars és difícil que tots els membres de la família triguin un recorregut allà, i jo vaig optar per marxar i emprendre, tindre aquesta experiència professional d'emprendre des de zero un negoci.
Quins diries que han estat els reptes a l'hora d'emprendre? Has tingut més avantatges que dificultats?
Mira, un dels reptes amb els que em vaig trobar bueno, va ser el tema financer, sobretot tots els emprenedors. Quan comencem passa això, no? De la dificultat del finançament, i sobretot de que la teva feina passa amb un 20-30% gestionar aquesta activitat econòmica i financera, que abans amb la unitat de negoci que jo portava, òbviament no me'n feia càrrec d'això. Això va ser un, i després també la projecció de la facturació i l'entrada al mercat, que tu sempre quan comences que estàs il·lusionat vols anar més ràpid, i això es va fer més lent del que esperava.
Molt bé. Ràpidament, Sembra també és llavors, en aquest cas?
Sí, nosaltres el que fem, jo fa 2 anys i mig vaig dissenyar una joguina perquè nens i nenes de 5 a 10 anys poguessin tindre l'experiència de tindre un hort a casa seva. I aleshores, això que va ser una cosa bastant anecdòtica, vam guanyar uns premis, vam començar a competir a nivell internacional i s'ha anat fent gran. Uh-huh. I llavors ens dediquem al món de la joguina en aquest àmbit, i hem entrat ara en el món escolar.
Molt bé, doncs com sempre gràcies a Lluís Juncà i felicitats a la Eli Fitó. Ens agrada molt aquest projecte Kids d'Hort Urbà per a nens, per aprendre a sembrar i conrear, amb el nom de Sembra. Felicitats i que sigui un èxit.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.